4 del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs que creixen els moviments de diferents països davant l'amenaça d'un atac de l'Iran a Israel. Segons els Estats Units, és imminent, real i creïble. Alemanya, França, el Regne Unit, Canadà, Austràlia, la Índia, Polònia demanen als ciutadans que no viatgin a la zona. Mentrestant, les aerolínies Air France i Australian Airlines suspenen vols a l'Iran.
Polèmica per un acte de la territorial de l'ANC Sabadell perquè s'hi ha convidat el partit d'extrema dreta Aliança Catalana. La CUP i Esquerra rebutgen anar-hi, mentre Junts i alhora el partit de Clara Ponsatí i Jordi Graupera n'han confirmat l'assistència.
I cap de setmana decisiu a la Federació Espanyola de Futbol, la jutgessa ha imputat Pedro Rocha, que s'havia de proclamar president el dilluns. El proper dilluns, Rocha va entrar a declarar com a testimoni i en va sortir com a investigat per corrupció. El Tribunal Administratiu de l'Esport li ha obert un expedient i podria acabar inhabilitat.
I noves propostes del govern a les presons després del crim de la cuinera de Mas d'Enric. Atenció, que els objectes tallants a la presó hauran d'estar lligats a la taula i es prioritzaran els aliments que ja estiguin tallats. Els sindicats proposen un botó de seguretat per funcionaris i Justícia es compromet a contractar 170 treballadors més.
I aquesta tarda hi haurà la vetlla al tanatori de Sant Gervàs i demà l'enterrament de Santiago Teixeus, que va morir ahir a Madrid als 88 anys. El ginecòleg va ser pioner en l'ús de pastilles anticonceptives i en fecundació in vitro. També va fundar l'Hospital Universitari Teixeus, que va acollir el primer naixement d'un nadó in vitro a Espanya.
Pel que fa a la resta dels esports, arranca un superdissabte de futbol amb els partits dels 4 primers classificats de la Lliga. A les 2 juga el Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Amb un punt confirmarà la seva presència a la competició europea de la temporada vinent. A 6:45 juga el Madrid visita al camp del Mallorca i a les 9 tanca el Barça al camp del Cádiz.
I el temps, avui farà encara més calor i se superaran localment els 30 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i al Priorat, ambient més propi del juny que no pas de mitjans d'abril, amb temperatures més frenades arran de costa per efecte de la marinada. Tot plegat amb sol, sense excepcions, en un dissabte radiant i amb regust d'estiu per aprofitar.
Ara són les 8:06. I el que us dèiem, creix la tensió a l'Orient Mitjà per un possible atac imminent, així ho diu els Estats Units de l'Iran, mentre els Estats Units i d'altres països eleven l'alerta als viatges cap a Israel. En les advertències de l'administració Biden, el que és cert és que el degoteig no s'atura, cada cop són més països que s'estan movent davant l'amenaça de quina podria ser la represàlia de l'Iran per l'atac del passat dia 1 d'abril al seu consulat a Síria. Ja són Alemanya, França, Regne Unit, Canadà, Austràlia, Índia, Polònia i Rússia que han demanat als seus ciutadans que no viatgin a Israel o tampoc a l'Iran. Espanya desaconsella viatjar a Israel des de l'inici de la guerra, però de moment no ha actualitzat l'avís i els Estats Units demanen als seus ciutadans que viuen a Israel que tinguin precaució i que eviten fer viatges personals fins a nou avís. I això no és tot, perquè aquest atac suposadament imminent també està afectant la circulació aèria. Ja va fer-ho l'Alemanya Lufthansa, Air France, Austrian Airlines també han decidit suspendre temporalment els vols cap a l'Iran. Una altra conseqüència ben palpable de l'amenaça, aquesta molt real, és l'augment disparat del preu del petroli a les últimes hores. Ahir es va encarir un 2% fins a arribar al nivell més alt de l'inici de la guerra. Tot plegat bé després de dies d'amenaces per part de l'Iran, que ara es veuen reforçades per l'avís que ha fet els Estats Units, que l'atac d'Iran a Israel contra Israel és imminent, real i creïble. Ho deia ahir el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, tot i que no va donar-ne més detalls de quan o com podria produir-se aquesta ofensiva. Ahir el president Joe Biden demanava a Teheran que es facin enrere.
Esperem que passi més aviat que tard.
Què diria l'Iran en aquests moments?
Don't. Que no ho facin. Estem dedicats a defensar Israel. Donarem suport a Israel i l'Iran no ho aconseguirà.
De fet, segons diverses informacions, els Estats Units estarien incrementant les seves tropes al Pròxim Orient per preparar-se per aquest atac, segons apunten mitjans nord-americans, un gest que evidencia la por que hi ha a una entrada al conflicte de l'Iran i que la guerra, per tant, s'escanvi per tot el Pròxim Orient. Per la seva banda, des d'Israel insisteixen que les amenaces han enfortit els vincles amb Washington i per això agraeixen el suport de la Casa Blanca. Ho deia el ministre de Defensa israelià, Yoav Galant.
Els nostres enemics pensen que poden separar Israel i els Estats Units, però és el contrari. El cert és que estan unint i enfortint els nostres llaços. Estem colze a colze en la nostra lluita.
Sobre el conflicte de la Gaza, mentrestant, Pedro Sánchez continua mirant d'aconseguir suports per reconèixer l'estat de Palestina. Els últims a sumar-s'hi han estat Irlanda i Noruega. Ahir el president espanyol, que va visitar aquests dos països, es va reunir amb els seus primers ministres i van mostrar la disposició a reconèixer l'estat palestí. la gira de Sánchez per buscar més complicitats continua la setmana que ve, quan es reunirà amb els primers ministres a Portugal i Eslovènia. I sobre això, a l'Estat, el govern espanyol demana al PP que s'aclareixin sobre la seva posició. Fa uns dies al Congrés, Alberto Núñez Feijóo va obrir la porta a acceptar l'Estat palestí com a solució, però ara Isabel Díaz Ayuso el contradiu públicament. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. El PP torna a demostrar algunes esquerdes en política internacional. Feijóo dimecres plantejava els dos estats com una possible solució per desencallar el conflicte, però ahir Ayuso ho criticava. La presidenta madrilenya ho fa servir per atacar el govern espanyol, però de passada adverteix els seus.
Ara decido que la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamas con el Estado palestino, que por el momento nadie había pedido. ¿Y por qué tanta preocupación por una paz en Oriente Próximo i guerra en Espanya?
La Moncloa ho aprofita i sucapant les diferències dins el PP. El propi Pedro Sánchez els demana que posin ordre.
Lo que yo escuché en el Congreso de los Diputados fue un amplio respaldo. Es cierto que en el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces que dicen que no, que dicen que tal vez, en todo caso que se aclaren.
Justament aquests dies Sánchez continua la seva gira europea buscant el suport de diversos líders polítics per impulsar l'estat palestí.
Gràcies, Arnau. I encara un apunt més en crònica internacional, vinculat a l'estat espanyol. Avui tota la premsa parla de l'acostament de les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre l'estructura i la relació amb Gibraltar. Ahir va haver-hi reunió a Brussel·les i van participar els ministres d'exteriors britànic i espanyol, per tant David Cameron i José Manuel Álvarez, i totes dues parts sembla que van acordar les línies generals per evitar l'aplicació d'un Brexit dur a la zona. Es va parlar de l'aeroport, del pas de mercaderies i de mobilitat. Recordeu que la situació de Gibraltar va quedar fora de l'acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea i ara, 8 anys després, les negociacions encara continuen. Ara sembla que l'acord podria estar molt més a prop. 4 minuts i serà 8:15 del matí. En plana política, atenció a la polèmica que hi ha a Sabadell després que la territorial de l'ANC ha convidat Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols, a un cicle de xerrades amb els partits independentistes per explicar els seus projectes per les eleccions del 12 de maig. La secció de l'Assemblea a la ciutat defensa que el partit d'ultradreta també hi pugui ser amb el pretext de la llibertat d'expressió, però la CUP i Esquerra han posat el crit al cel. Les dues formacions han rebutjat participar-hi si no se l'exclou, i de moment l'ANC local manté els plans, almenys en públic. No han dit el contrari. Els que hi seran, tant sí com no, segons fonts consultades per RAC1, són Junts per Catalunya i Alhora, que és el partit de Clara Ponsatí i de Jordi Graupera, que critiquen obertament la presència del partit de Sílvia Orriols, però han confirmat que igualment hi aniran. Laia Colomer.
Sí, el cicle amb partits independentistes està programat per la setmana que ve, un partit cada dia perquè expliquin, diuen, les seves propostes pels propers 4 anys. Van convidar Junts, Esquerra i la CUP, però també Alhora i el partit d'extrema dreta Aliança Catalana. Una decisió que no ha agradat gens ni mica a cupaires i republicans, que se n'han despenjat. Creuen que es no es pot donar veu als que volen destruir els drets humans i també que és un error normalitzar l'extrema dreta, porti la bandera que porti. L'ANC de Sabadell els ha contestat amb un comunicat difós a Twitter. Defensen la participació d'Aliança Catalana perquè asseguren la llibertat d'expressió és un dret fonamental que s'ha de respectar, diguin el que diguin. Tot plegat mentre l'Assemblea a nivell nacional s'hi posa de perfil. Ahir al vespre, també en un escrit, van explicar que les territorials són sobiranes per organitzar els actes que vulguin, tot i que recorden que l'entitat no accepta la discriminació de les minories.
Gràcies, Laia. D'aquesta qüestió en parlarem. Li preguntarem si continuen amb els plans el coordinador de l'ANC a Sabadell, Joan Ramon Tarré, a 9:15 del matí, en temps de tertúlia, avui amb Sara González, amb Carles Fernández, i Banguera i Arturo Puente. En el dia que avui és 13 d'abril, això vol dir que falta un mes menys un dia per les eleccions a Catalunya, i aquest matí comencen ja els temuts sortejos de les meses electorals. Des d'avui i fins dimecres que ve, els ajuntaments de tot Catalunya fan el sorteig decidint el president, els vocals i els suplents. Creueu els dits, per tant, perquè la notificació per formar part d'una mesa electoral us pot arribar des de dilluns fins dissabte de la setmana que ve. En una entrevista al 9C de RAC1, el catedràtic de Ciència Política i exmembre de la Junta Electoral, Joan Botella, explicava com funcionen aquests procediments.
Es fa informàticament. Hi ha una llista de totes les persones i per engegar un sorteig se li dona un nombre inicial decimal comprès entre 0 i a partir d'aquest nombre van girant la llista de noms. El que passa que el millor funcionari que fa això li agafa afició a un cert nombre. Llavors això pot ser que el número que engega el sorteig al seu mateix generi repeticions.
Recordeu que del sorteig en queden exclosos els menors d'edat, els majors de 65 anys o les persones amb problemes de salut. Mentrestant, la precampanya electoral, que continua marcada per la renovació del finançament a Catalunya, Salvador Illa, que s'ha convertit en el centre després que dijous va llançar la seva proposta defensant que també en el territori del finançament, l'Estatut de Catalunya actual encara té recorregut. El líder del PSC deia ahir a la SER que Pedro Sánchez li dona suport.
Jo parlo amb Pedro Sánchez. Jo he de fer plantejaments que crec que convenen a Catalunya. Pedro Sánchez ho sap i Pedro Sánchez està d'acord en què cal millorar el finançament de les comunitats autònomes.
Ara bé, a Catalunya ni independentistes ni els partits de dreta li compren la idea. Esquerra considera que el PSC només busca satisfer Moncloa i a la mateixa línia Junts i la CUP creuen que la proposta no té recorregut. En parlaven Pere Aragonès, Jordi Turull i Laia Estrada.
Una proposta que és la proposta de la Moncloa, perquè és una proposta que segur que no els molesta més que fer per a todos, descafeinat i aigualit.
Senyor Illa només aixeca la veu per defensar el PSOE. Mai ha aixecat la veu per defensar els interessos dels catalans.
El que planteja és que el govern de Catalunya redueixi a ser un apèndix del govern espanyol.
I el que dèiem, tampoc agrada al PP. Alejandro Fernández diu que abans de parlar-ne cal recuperar la confiança.
Què és el que ha funcionat històricament? Els acords. Es va produir l'any 96 un acord que plantejava la cessió del 15% de l'IRPF. 5 anys després, un segon acord que era el 30% de l'IRPF i els impostos especials. El que no funciona és el que s'ha fet en els darrers anys, que és plantejar impossibles, no anar a les reunions de finançament.
Quart de 9 del matí, i encara un apunt en la política catalana, vinculada també en l'àmbit judicial. L'advocat de Carles Puigdemont creu que els acusats del cas Tsunami Democràtic, que han marxat a l'exili, n'han fet un gra massa. Segons Gonzalo Boye, la llei d'amnistia ja els emparava. De fet, ell mateix ha recomanat al director de l'oficina de Puigdemont, Josep Alai, que també està acusat per terrorisme en aquesta causa, que es quedi a Catalunya. Boye en parlava ahir a TV3.
Que siga recuperándose y que se mantenga donde se ha mantenido en todo momento, que es en Barcelona. La Audiencia Nacional nos requirió aportar domicilio y lo hemos aportado y no hay ningún problema con el señor Alai.
Igual com Puigdemont, Alai és client de Gonzalo Boye, l'advocat que, per cert, insisteix que l'expresident podrà tornar sense problema en el moment que s'aprovi l'amnistia. I justament davant la imminència d'aquesta llei, l'Audiència de Barcelona ha ajornat un judici que havia d'arrencar dilluns pels talls de l'AP7 a les protestes post-sentència de l'any 2019. L'acusada és una dona que s'enfronta a 3 anys de presó per suposats desordres públics a Sant Celoni. Aquest és el tercer judici que se suspèn per la possible aplicació de l'amnistia. I encara en política, atenció al que us avança RAC1, el Parlament es planteja endurir el control de despesa dels grups parlamentaris després de la denúncia contra el líder de Vox, Ignacio Garriga, per haver passat presumptament factures personals al cos de la cambra, amb diners públics, uns pagaments que superaven els 50.000 euros entre menjars a domicili, perruqueries o l'AMPA de l'escola dels seus fills. 50.000 euros de diners públics en tots aquests àmbits que són purament personals. Tot i que el cas ha sortit a la llum aquesta setmana arran de la queixa que ha presentat la seva companya de partit, que era Vox, Isabel Lázaro, a l'oficina antifrau, va ser el Parlament qui va encendre les alarmes fa un any. Segons ha pogut saber RAC1, l'oïdora de comptes va fer el crit d'alerta i la mesa va demanar explicacions al partit. Vox va admetre que les factures eren del seu cap de files, però no les ha justificat mai, Segiró.
Vox es limita a dir que la denúncia de la diputada Isabel Lázaro a antifrau és un acte de venjança per haver quedat fora de les llistes electorals per aquest 12 de maig, però fons del Parlament apunten que la cambra va sospitar fa temps d'aquests càrrecs recurrents. L'oïdora, que té sobre la taula ara els números del 2023, va alertar la mesa l'any passat que en els exercicis del 2021 i del 2022 hi havia diverses factures de diferents imports corresponents a una mateixa persona que coincidia, nom i cognom, amb el president del grup. La mesa va preguntar a Vox i el partit va confirmar que es tractava del seu líder, que cobra 87.000 euros anuals. El Parlament no té ara mateix capacitat fiscalitzadora i es va limitar a demanar al cap de files que justifiqués les factures a l'informe d'activitat professional que han de presentar els diputats. El procediment, però, ha quedat estroncat per l'avançament electoral. Per això, arran d'aquest cas, des de la Secretaria General del Parlament volen controlar més a fons les despeses dels partits. Una reforma que vol tenir un control al detall de totes les despeses i així evitar casos com el d'Ignacio Garriga i que passin al Parlament factures personals. Ara bé, aquesta reforma no es preveu ràpida. Haurem d'esperar com a mínim a que es constitueixi el nou Parlament perquè s'obri el debat.
8 i 18 minuts i mentrestant el govern espanyol, ha estat una de les notícies de les últimes hores, ha anunciat l'abril de 2024, encara que sembli mentida, que vol eliminar la Fundació Francisco Franco. Ho dic perquè sembla mentida, perquè d'aquí a un any i poc en farà 50 d'anys que va morir el dictador. Bé, en aquest cas la via per posar fi Després de 50 anys a l'activitat de la Fundació, segons el ministre Ángel Víctor Torres, és l'extinció legal de l'entitat. L'organització no es dona per vençuda i promet defensar-se als tribunals i reclama el seu dret a existir. Madrid, Roger Parcia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol no preveu prohibir la Fundació Francisco Franco, parla d'extingir-la. Cal aplicar la llei de memòria democràtica que diu que serà causa d'extinció d'una organització fer apologia del franquisme i enaltir la dictadura. El ministre és contundent.
Si una fundació vanagloria a algú que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia.
Es decir, que estamos viendo los últimos días de la Fundación Francisco Franco.
Sí.
La Fundación Francisco Franco adverteix al seu president Juan Chinarro, no es dona per vençuda i pensa en donar guerra.
Los estatutos de la Fundación Nacional Francisco Franco se ajustan perfectamente a la ley de memoria democrática, por lo que le auguro una dura lucha en los tribunales. Así que menos loros, menos loros.
La Fundació Franco ha adaptat els seus estatuts en diverses ocasions per mirar d'esquivar la llei de memòria democràtica. Entre altres canvis, ara es promouen com una entitat que diuen respecte totes les víctimes que hi va haver en el període de 1931 a 1977.
I en paral·lel, per cert, el govern espanyol ha retirat també la medalla al mèrit al treball a l'empresari expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran, condemnat fa 12 anys per diversos delictes relacionats amb la corrupció i que va ingressar a la presó de Soto del Real a Madrid el 2012 i que en va sortir finalment per bona conducta el 2018. El ministeri també li ha retirat la medalla al mèrit a l'exdirector general de Caixanova, Julio Fernández, condemnat per repartir 22 milions d'euros en concepte de prejubilacions entre la junta directiva de l'entitat. Nou minuts i seran dos quarts de nou del matí i de corrupteles i corrupcions diverses. Déu-n'hi-do com s'ha embolicat i encara una mica més la situació a la Federació Espanyola de Futbol. Ahir va haver-hi una jutgessa de Madrid que va imputar per corrupció el que, a partir de dilluns, havia de ser el nou president substituint Luis Rubiales, Pedro Rocha. I això, aquesta imputació, ha provocat la reacció del govern espanyol que, a través del Consell Superior d'Esports, estudia inhabilitar Rocha a una mica més de 24 hores perquè sigui proclamat president. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia. La federació continua en un carreró sense sortida. Rocha va entrar ahir al jutjat com a testimoni de l'operació Brody, que investiga, recordem, la possible corrupció en els contractes federatius durant el mandat de Rubiales, i la jutgessa, a petició de la Fiscalia, el va imputar per presumpta corrupció en els negocis, administració deslleial i pertinença a organització criminal. Recordem que Rocha era vicepresident de la Comissió Econòmica quan Luis Rubiales era el president. I ara què? Perquè les eleccions són dilluns i ara mateix Rocha té obert un expedient del Tribunal Administratiu de l'Esport per infracció molt greu. Avui tota la premsa en parla, de fet diversos mitjans generalistes de Madrid apunten que el govern espanyol hauria trucat d'urgència a la FIFA plantejant-li una possible intervenció de la Federació Espanyola. En tractar-se d'una infracció greu, recordem també que el CSD, el Consell Superior d'Esports, el pot suspendre cautelarment mentre el mateix estat resol aquest expedient. Rocha ahir a la tarda va fer un comunicat declarant-se innocent i proclamant que es defensarà fins al final. És l'únic candidat a la presidència de la federació que ha presentat els avals necessaris per ser escollit.
L'embolic és, bueno, en fi, és el vodevil de la Federació Espanyola de Futbol. Dilluns havia de ser, en fi, proclamat president perquè no hi ha altre rival, perquè és l'únic que ha aconseguit els avals, òbviament, perquè els avals s'aconsegueixen com s'aconsegueixen a la Federació Espanyola de Futbol, i ara, després d'aquesta imputació, a correcuita, una pila d'entitats movent-se. Per cert, ahir va deixar Pedro Rocha una de les imatges del dia,
sí,
que és que en sortir de la declaració davant de la jutgessa, va fer allò per esquivar els periodistes tan clàssic que és posar-se un telèfon a l'orella i fer veure que parles amb algú. El problema és que mentre caminava al costat dels periodistes que li anaven fent preguntes fent veure que parlava amb algú, li va sonar el telèfon.
Sí, sí.
Perquè, evidentment, no estava parlant amb ningú. És una de les imatges, sens dubte, del dia, Pedro Rocha intentant esquivar els periodistes. Tot plegat en un superdissabte esportiu que, de fet, pot ser clau a la primera divisió de futbol. Queden 3 dies pel Barça-PSG dels quarts de final de la Champions. Queda una setmana pel Clàssic, el Madrid-Barça. I avui els blaugrana visiten el camp del Cádiz amb l'objectiu de mantenir-se com a mínim vius en la lluita per la Lliga. De fet, salten a la gespa sabent també el resultat del Madrid, que juga des de 6:45 al camp del Mallorca.
Sí, recordem que la diferència entre tots dos al capdavant de la taula és de 8 punts. El Barça viatja aquest matí a Cádiz amb un bon grapat de baixes i, a més, amb força rotacions previstes per part de Xavi, ja pensant pensant en el PSG. A banda de les lesions de Gavi i Balde, hi ha tres sancionats, Íñigo Martínez, Cancelo i Lewandowski. Ara bé, la prèvia del partit no ha estat centrada en l'alineació, sinó en el futur de l'entrenador. Novament, Xavi va repetir que la seva decisió de marxar a final de temporada és inamovible. De fet, va dir que si no hagués anunciat que marxava en el moment que ho va fer, l'equip no seria on és ara.
Yo con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido que ahora estaríamos aquí. De la otra manera, si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. Eso estoy convencido. Y así se lo hice saber al presidente. Miré por el club. Lo importante es el club. No soy ni yo ni los jugadores. Lo importante es el club. Es lo primero que hago. Miro por el equipo, miro por el club. Y en ese momento miré por el club. Si no hubiera decidido eso, a estas alturas no estaríamos compitiendo.
Un Xavi que viatjarà amb l'equip aquest matí a Cádiz. Abans coneixerem la llista de convocats. Recordem, a les 9 del vespre aquest partit, aquest Cádiz-Barça, des d'una hora abans a RAC1. Un Barça que saltarà a la gespa sabent el que ha fet el Real Madrid, que juga al camp del Mallorca a 7:15. Com al Barça s'esperen rotacions al conjunt blanc, pensant també en la tornada de la Champions al camp del Manchester City el dimecres, però de moment Ancelotti ha viatjat amb tots els disponibles a Mallorca. Només s'han quedat a Madrid els lesionats de llarga durada Courtois i Alaba. Per cert, ara que parlàvem del Barça i del Madrid, a una setmana també del Clàssic, els blaugrana, el club ja ha comunicat que jugaran el Clàssic amb el nom de Karol G a la samarreta.
Avui han fet ja les imatges, aquest cor clàssic de la cantant Karol G. Sí.
De fet, l'equip femení ja l'estrenarà avui mateix en el partit contra el Villarreal.
Ja la veurem en viu. Doncs.
Sí, sí.
I abans de Barça i de Madrid, avui que és superdissabte, perquè el Madrid juga a la tarda, el Barça juga a la nit, però abans jugarà en temps de via lliure el Girona, al camp de l'Atlético de Madrid. És un partidàs, Quart contra tercer, partit importantíssim pels gironins en clau europea, perquè els de Mitchell estan a un punt de confirmar que jugaran competició europea la temporada que ve. Això no vol dir Champions, però no. Si avui treuen un punt del Metropolitano, estaran a Europa ja oficialment la temporada que ve.
Mínim Conference League, els gironins intentaran reforçar la candidatura, però per jugar a la Champions, ara mateix són tercers, i ho intentaran guanyant en un estadi al qual no ho han fet mai. En tres visites a primera, tres derrotes, l'última la temporada passada per 2-1. Per aconseguir-ho, Mitchell comptarà amb Savinho i Toni Villa, recuperats de sanció i lesió respectivament. Per contra, això sí, el sancionat Ivan Martín i el lesionat Sigankov seran les baixes. La classificació europea és gairebé un fet, però Mitchell no es conforma en qualsevol cosa. Vol la Champions.
Jo estic aquí en aquest projecte i per mi és una cosa espectacular. És una realitat ja. I ara està el somni, que el somni és anar a jugar a Champions. És un somni que espero poder aconseguir al final de temporada.
Es troba a 20 punts del Betis, l'últim equip que marca el tall d'Europa, i els sevillans ja han jugat. Per tant, si el Girona suma un punt, confirmarà la presència a Europa. El partit arrencarà a les 2, però el podreu seguir des d'una estona abans a l'antena de RAC1.
Gràcies, Pol.
Gràcies.
4 minuts i 2 quarts. Mentrestant, a Catalunya, un dels temes que han estat ocupant l'actualitat de les últimes setmanes, el debat de les presons arran de l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric. Tenim novetats al voltant, avui fa un mes, de l'assassinat de la Núria, la cuinera de Mas d'Enric, a mans d'un reclús a la cuina. Doncs bé, tenim novetats sobre les gestions i els canvis que vol impulsar la Generalitat per garantir una mica més la seguretat a les presons. A partir d'ara, qualsevol objecte tallant, estem parlant de ganivets, de tisores o de cúters, hauran d'estar lligats a una taula. És una de les mesures anunciades ahir per la Generalitat en una reunió amb els sindicats, la primera que totes dues parts qualifiquen de profitosa després de setmanes de tensió. Benet Iñigo.
Caldrà veure com, si amb cadenes o amb algun altre sistema, però el cas és que els objectes tallants i punxants estaran ancorats a l'espai on s'hagin de fer servir. Això servirà per les cuines, per les aules de tallers del CIRE o qualsevol altre espai. I a més, la idea de fons és utilitzar-los menys, de manera que Justícia potenciarà l'entrada d'aliments ja tallats a les presons. Aquestes dues mesures estan pensades per reduir el risc que repeteixin casos com el de la Núria, però també es va parlar a la reunió d'altres mesures de seguretat. Per exemple, els sindicats insisteixen que tothom que tingui contacte amb un pres ha de portar sobre un pulsador de seguretat. S'ampliarà el número i es revisaran els que ja hi ha. I es faran proves pilots per inhibir telèfons i inhibir fins i tot drons. Això a banda que Justícia s'ha compromès a incorporar uns 170 professionals més, a banda de les 407 places ja previstes i les 111 d'un pla dissenyat justament per reduir i la conflictivitat als centres. L'acord no està tancat, però per primera vegada en gairebé un mes, sindicats i govern estan d'acord que s'està avançant en la bona línia.
Dos minuts i dos quarts de nou del matí. Mentrestant, Daniel Sancho, que aprofita aquest cap de setmana per continuar preparant la defensa des de la presó. Ja s'han fet les tres primeres sessions del judici contra el xef espanyol, acusat d'assassinar i esquarterar premeditadament el metge colombià Edwin Arregueta des de Tailàndia. I hem sentit declarar una desena de testimonis. Segons el seu advocat tailandès, no l'han perjudicat. La defensa de la família de la víctima ha dit aquesta setmana que està obert a negociar l'acord. Però perquè aquest pacte pugui tirar endavant, cal que s'hi sumi també la fiscalia, cosa complicada perquè el fiscal del cas fins i tot demana la pena de mort per Daniel Sancho. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Tailàndia, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Samui s'ha despertat avui amb ressaca i tot funciona a mig gas perquè durant aquests dies se celebra el Songkran, l'any nou tailandès. Una celebració que ha interromput les sessions del judici contra Daniel Sancho, que no es reprendran fins dimecres. Uns dies que Sancho aprofita per continuar preparant la seva defensa, en què hi està molt implicat, insisteix i intenta convèncer la fiscalia que la mort d'Edwin Arrieta va ser accidental i en defensa pròpia. Però el fiscal Gerawat Sawatzichai no se'l creu. Durant les sessions, el fiscal arriba a l'acord carregat de documentació, amb posat seriós i esquivant l'allau de periodistes que hi ha a la porta. Acusa Sancho d'assassinar amb premeditació i li demana la pena de mort. A Tailàndia, la llei permet la injecció letal, però cada vegada s'aplica menys i el rei l'acaba commutant per la cadena perpètua. Segons el Departament de Presons tailandès, l'última execució es va fer l'any 2018. Va ser el cas d'un home de 26 anys, condemnat per robar i assassinar una jove de 17, a qui va apunyalar 24 vegades.
A punt dos quarts de nou del matí, en el dia que avui es farà el comiat del ginecòleg Santiago de Xeus, que va morir ahir a Madrid, a l'edat de 88 anys. La vetlla es farà a partir de 3:45 de la tarda al tanatori de Sant Gervasi i l'enterrament demà 9:45 del matí. De Xeus, que va ser una eminència, pioner en l'ús de les pastilles anticonceptives i la fecundació in vitro. També va ser el fundador de l'hospital universitari que duia el seu nom, el de Xeus, el centre que va guanyar importància i prestigi als 80 per ser el primer a acollir el naixement d'un nadó in vitro a l'estat espanyol. A més, el metge va ser protagonista el 2009 quan Aurora Rodríguez el van acomiadar de la seva pròpia clínica.
De Xeus va néixer el 1935 a Barcelona. El seu pare, Santiago de Xeus, era obstetre i va seguir-li les passes. I l'any 1963 va especialitzar-se en ginecologia. Més tard es va doctorar i va començar un viatge arreu d'Europa per acabar-se de formar. El 1973 va fundar l'Hospital Universitari de Xeus amb el seu germà Josep Maria. L'any 2004 explicava al Via Lliure de RAC1 que més enllà de tot el que està relacionat amb la gestació i el part, la seva obsessió també era la lluita contra el càncer de coll uterí.
En aquest moment el tema que més m'agrada és la lluita contra el càncer. Des de fa ja molts anys que estic dedicat a això. Vam ser dels primers a implantar la citologia de Papanicolau per al diagnòstic primer del càncer de coll, quan hi havia molt càncer de coll, que ha disminuït totalment gràcies a la citologia, gràcies a aquestes campanyes, a aquesta sensibilització de la població.
La conversa que mantenia fa 20 anys amb Marta Cailà, des del Via Lliure, la feina pionera en l'àmbit de la ginecologia de Xeus, va ser premiada amb la Creu de Sant Jordi l'any 2009. En les últimes hores hem parlat molt de criatures i de pantalles perquè un exdirectiu de Meta proposa afegir un botó a les xarxes socials perquè els menors d'edat puguin demanar ajuda quan es trobin amb continguts que els incomodin. Imatges, per exemple, pornogràfiques, violentes o directament quan pateixin ciberassetjament. Arturo Béjar va treballar a l'empresa matriu de Facebook, Instagram i de WhatsApp fins al 2015 i des de llavors diu que les polítiques de protecció dels menors han anat pel pedregar. En parlava ahir al Bonarracú, on va dir que hi ha mesures senzilles i efectives que directament no es vol aplicar.
No hay ni siquiera una manera para esa persona que recibe el acoso, una imagen, un desnudo que no quiere recibir. Y ahí es muy fácil que tuviera un botón que dijera, esto me incomoda, ayúdame por favor. Es muy fácil de construir eso y no lo han hecho y es en realidad algo fundamental que tendrían que hacer.
De fet, diu que un informe de fa gairebé una dècada ja apuntava que un 12% dels usuaris menors d'edat patien ciberassetjament. En l'entrevista va dir que ningú ha fet res per buscar-hi solucions. Al contrari, Meta va fer fora els autors de l'estudi.
1 in 8 de menores recibe acoso sexual en los últimos 7 días y no han hecho ningún cambio en la plataforma desde que ese número se volvió público que reduzca o mejore eso. y claramente no tienen el interés de proteger a nuestros menores hasta que no actúen de una manera correspondiente.
Tot plegat després que Instagram va anunciar que difuminarà les imatges pornogràfiques que rebin els menors d'edat. De fet, molts joves són víctimes d'aquest tipus de missatges, sobretot noies. Ahir el 9C de RAC1 va parlar amb diversos menors que han rebut imatges de contingut sexual i que creuen que aquesta seria bona mesura. Hi ha parlat el Bernat González.
La majoria de noies d'entre 13 i 17 anys reconeixen que és habitual rebre imatges de cossos nus de persones que no coneixen.
Em va començar a escriure per la cara i de cop i volta em va enviar una foto i surt allà les seves parts i el vaig bloquejar.
T'ho passa a mi amiga, que le enviaron una foto y claro, la abrió y era una foto de un señor desnudo.
Hi ha hagut casos en els que et fiquen ja en grups directament de diverses persones que envien fotografies i, home, és desagradable.
És per això que veuen amb bons ulls la mesura que implementarà Instagram de difuminar aquestes imatges automàticament quan les rebi un menor.
Si surt borrosa, més o menys pots veure la forma i dir no la vull veure i te'n vas al chat i el bloqueges i ja està.
Jo crec que està molt bé, així puedes decidir si verla o no verla.
Jo crec que és molt bona idea i que feia falta, no? Més, hi ha nens de 10 anys utilitzant Instagram i crec que és són imatges bastant fortes.
Els joves també veuen bé que Instagram els adverteixi sobre els perills quan són ells els que envien aquest tipus de fotos.
Ara bé, els experts demanen que les xarxes socials i les institucions donin veu i vot als menors a l'hora d'aplicar mesures. Ho explicava el president de la Plataforma per la Infància, Carles López Picó.
Entender que esto no es un problema de que los niños o los jóvenes no saben usar internet. La perspectiva debe de ser de derecho, no de los niños no saben usar internet o hacen un mal uso, sino una perspectiva de como sociedad, como entorno, debemos caminar hacia entornos seguros. Y esto nos implica a todos.
Demanava també que l'educació tingui en compte la presència dels espais digitals, que es facin classes perquè els infants i els adolescents siguin crítics fent servir les xarxes. Passant 5 minuts a 2:15 del matí, el nou grup d'experts en violència vicària impulsat pel govern presentarà les seves propostes després de l'estiu. L'objectiu és que al setembre hi hagi un document que analitzi com fer la prevenció millor d'aquest tipus de violència masclista que afecta els menors i també les mesures per actuar un cop hi hagi assassinats. La consellera de Feminismes i Igualtat, Tania Verge, va anunciar la creació d'aquest grup després dels assassinats d'aquestes últimes setmanes, aquest degoteig, al Prat de Llobregat i també a Amposta, Nil Sant Martí.
Els experts començaran a treballar el mes vinent i de moment el govern ha determinat que hi participaran una quinzena de persones i ha detallat els perfils. Hi haurà especialistes en àmbits com la judicatura, la medicina, la seguretat o l'àmbit social. Verge diu que del document n'han de sortir mesures concretes.
Identificar les mesures i les polítiques que siguin les millors per poder fer millor prevenció, per tenir més capacitat de detecció, per poder reforçar també, tant com sigui possible, els sistemes de protecció, tant per als fills i filles com també per a les dones.
El grup també treballarà en com millorar l'acompanyament a l'entorn de les víctimes, inclosos els professors de les criatures. A més, estudiaran si l'impacte mediàtic d'un cas té efecte contagi i, per tant, si cal repensar com informar-ne.
I en plana de successos, el professor de l'Escola Especial Taiga de Barcelona, acusat de 7 agressions sexuals a alumnes, nega els fets en el primer dia del judici.
La majoria de víctimes eren menors i tenen algun trastorn de l'espectre autista i justament per això els seus familiars asseguren que no poden mentir. El cas és que expliquen que en algun moment entre el 2015 i el 2017 l'acusat va aprofitar el seu càrrec com a responsable de les extraescolars esportives per abusar-ne sexualment. De fet, l'escola, a qui la fiscalia i les víctimes consideren responsables de pagar la indemnització en cas de condemna, s'escuda a explicar que el club esportiu té personalitat jurídica pròpia. També recorda que va expulsar el treballador, així que va esclatar el cas.
I l'Audiència de Girona ja pot dictar sentència per 7 persones que arrencaven llaços grocs acusats d'amenaçar i insultar el portaveu de Mossos per la Independència.
La majoria d'acusats reconeixen que eren del grup anomenat Justicieros Nocturnos, que arrencaven símbols independentistes. En diverses ocasions durant el 2009 van deixar muntanyes de llaços grocs i vàters amb missatges homòfobs o degradants davant la casa de la víctima a Sarrià de Ter. Un dels acusats, que també era mosso, és qui hauria proporcionat l'adreça als altres. A la majoria, la fiscalia els demana penes d'un any i 9 mesos i de presó, i en un dels casos, una mica més de 2 anys.
I a Barcelona, un nen es va punxar amb una xeringa a les portes de l'Escola de la Concepció, a la dreta de l'Eixample.
Segons va avançar IBTV, l'accident va passar el dimecres a la tarda quan els alumnes sortien de l'escola. A hores d'ara, el nen alumne d'infantil està sota seguiment mèdic, tot i que no ha hagut de rebre medicació. El cas ha tornat a encendre les alarmes de les famílies que feia temps que es queixaven que l'entorn de l'escola és un focus d'actitud incíviques durant la nit. També que s'hi acumula molta brutícia. En aquest sentit, arran del cas, l'Ajuntament ja ha dit que intensificarà la vigilància i la neteja a la zona.
D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Mentrestant, a Ponferrada, Castella i Lleó, han detingut un home de 67 anys com a presumpte autor de l'agressió a l'exalcalde de la ciutat, el socialista Olegario Ramón.
Va passar el dijous a la tarda durant una concentració d'un grup d'extrema dreta a les portes de la seu del PSOE en contra de l'amnistia. Els socialistes acusen el PP de ser poc durs a l'hora de condemnar accions així i exigeixen que la dreta acabi amb l'assetjament i rebaixi la crispació, deia la ministra María Jesús Montero.
Espero que la condena unánime a todo aquel que protagoniza actos de violencia y también recordar que la política de la crispación, de la confrontación permanente, del ruido puede dar lugar a que algunos ciudadanos pues después protagonicen actos que son realmente peligrosos.
El PP treu pilotes fora, diu que els seus representants del partit de Ponferrada ja han condemnat l'agressió i que, per tant, des de Madrid, a escala estatal, no cal afegir-hi res més.
I mentrestant a Elge, el País Valencià ha dimitit, aquest és un d'aquells casos com un cabàs, el regidor del PP acusat d'haver entrat begut a una església i haver tingut relacions sexuals sota una figura de Setmana Santa. José Navarro ha reconegut haver entrat al temple borratxo, però ha negat la resta.
El Popular va tornar a l'acte ahir, malgrat que el partit li mantenia la confiança. De fet, el govern municipal, liderat pels Populars, amb el suport de Vox, tancava files amb el regidor a mitjans d'aquesta setmana perquè Navarro va publicar un comunicat on demanava disculpes. La decisió de deixar el càrrec es diu per protegir la seva família i també per respecte al partit i a la confraria de Setmana Santa.
Darrer apunt de plana política, en la setmana clau de la campanya de les eleccions basques, són diumenge que ve, el dia 21 d'abril. Atenció a l'enquesta que publica avui el diari Oponesa. Bildu guanyaria les eleccions basques amb 28-29 escons, però amb un frec-a-frec important amb el PNB. Bildu tindria 7 diputats més que en l'última convocatòria. El seguiria el PNB amb 27-28 diputats, en tenia 31. Mentrestant, els socialistes aconseguirien entre 9 i 10 escons, per tant, Bildu podria posar en perill la majoria absoluta de l'actual govern de coalició entre nacionalistes bascos i el Partit Socialista d'Euskadi. El PP es mantindria i obtindria entre 6 i 7 escons. 2:03 del matí, en un cap de setmana de calor, que ara de seguida en parlarem. Catalunya, tornem a reobrir el debat al voltant dels cotxes i de la mobilitat elèctrica. Ja compta Catalunya amb punts de recàrrega ràpids per vehicles elèctrics cada 30 quilòmetres arreu del país. Per tant, compleix amb escreix la normativa europea que el 2026 marcava que n'hi hagi cada 60 quilòmetres per garantir aquestes càrregues de vehicles. La dada la porta l'Institut Català de l'Energia, que és qui va liderar aquest projecte. Això sí, admeten a RAC1 que encara hi ha bastants deures a fer per complir tots els punts plantejats per la Unió Europea. Nil.
Sí, perquè si la garantia per tenir punts de càrrega a cada certa distància ja es compleix, encara és molt difícil, per exemple, trobar aquests carregadors a les vies ràpides, cosa que complica planificar trajectes llargs per autopista. Sobre aquest punt, la Generalitat admet que la competència d'ordenar les benzineres que hi ha autovies autopistes que instal·lin endolls és de l'Estat. Ho ha explicat a RAC1 la directora de l'Institut Català de l'Energia, Marta Morera.
El Ministeri no ha vetllat pel compliment d'aquesta pròpia normativa que obliga això a les estacions amb més volum de vendes a disposar d'aquests punts de recàrrega, i això fa que els corredors estratègics com l'AP7 segueixin amb una infraestructura escassa. I cal sortir de l'autopista per poder fer les càrregues.
A hores d'ara, a Catalunya hi ha 1.400 punts de càrrega, dels que prop de 500 són ràpids, per tant, que permeten carregar 100 quilòmetres d'autonomia en 20 minuts.
Tot i aquest desplegament, les compres reals de vehicles elèctrics estan per sota de les previsions. Si bé el 2023 va ser l'any amb més compres, prop de 20.000, la quota de mercat va baixar unes dècimes i es va situar al 10%. I per això, des del sector, demanen incentius més directes. N'ha parlat a RAC1 el director de l'àrea de mobilitat del RAC, Cristian Verdagí.
Els programes d'ajut a l'adquisició de nous vehicles elèctrics són farragosos, els tramites i no s'entén bé quan els cobren. Va a Portugal i tu fos al concessionari directament havent pagat menys pel teu vehicle. No és que paguis un import total i després fas uns papers i després t'arriba un ingrés, tot és més directe.
Sobre les incerteses, des del RAC aposten per marcar calendaris més clars que estableixin quan hauran de deixar de circular els vehicles amb etiqueta ambiental o una altra. Creuen que així molts conductors faran finalment el cop de cap. En parlarem avui a 9:15 amb el periodista i crític de cotxes Joan Dalmau. Per cert, encara parlant de mobilitat, cap de setmana d'afectacions a Rodalies per les obres que fa DIF entre Viladecans i Vilanova i la Geltrú. La línia R2 Sud i els regionals cap a Tarragona, Ebre i Lleida circulen amb alteracions avui i demà.
A la línia de Vilanova només hi passa un tren cada 30 minuts, no cada 15, com és habitual en cap de setmana. Pel que fa als regionals, la meitat dels trens triguen uns 45 minuts més a fer el recorregut perquè se'ls desvia per Vilafranca del Penedès. La majoria de trens afectats avui i demà són els de l'R15 des de Barcelona cap a Reus i els de l'R16 que van
viatjant de Tortosa cap a Barcelona.
I això en un cap de setmana càlid, càlid, pràcticament d'estiu. Hola, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
No sé com ha d'anar això i quines temperatures, fins quan ha d'arribar aquest augment de la temperatura al llarg del cap de setmana?
Doncs avui farà encara més calor que ahir, amb moltes màximes de 24-29 graus a gran part del prelitoral i de l'interior, però localment seran més altes. De fet, en zones com Ponent, l'interior de l'Ebre i del Priorat es superaran els 30 graus i és possible que s'assoleixin les temperatures més altes del que portem d'any. Ahir ja es va registrar la màxima més alta de l'any, concretament al Dover, al Baix Ebre, amb 30,8 graus, i avui es pot superar aquesta xifra. Temperatures més frenades a la costa per efecte de la marinada, però en conjunt, ambient excepcionalment càlid per l'època, en un dissabte amb regust d'estiu i sol radiant per aprofitar.
Fins quan la calorada?
Doncs demà encara farà molta calor, amb temperatures semblants, cap de setmana de pic d'aquesta calorada típica. Per tant, repetirem moltes de les màximes d'aquest dissabte. Però dilluns començarà a entrar el vent del nord, amb aire més fresc, i ja baixaran els termòmetres a gran part del país, sobretot al Pirineu. A partir de dimarts i dimecres es normalitzaran les temperatures amb un ambient més fresc i propi de mitjans d'abril.
I pluja?
De moment res. S'espera un cap de setmana de sol radiant, sense precipitacions. Tan sols potser demà a la tarda caurà alguna gotellada o ruixat aïllat al Pirineu de Lleida, i a partir de dilluns tindrem més inestabilitat i cauran alguns ruixats irregulars al Pirineu, Prepirineu, sense descartar-ne algun de dispers a altres comarques. Poca cosa, i entre dimecres i dijous no es descarten xàfecs més destacats, però encara hi ha incertesa i en aquest sentit seguim sense veure pluges generals i generoses a la vista.
Difícil avançar-se encara per Sant Jordi, no? Queden 10 dies.
Encara queda molt, sí.
Saps que hi ha tot un sector depenent de la pluja.
I tant.
Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
I ja que parlàvem de sol i de calor, llegim el periòdico avui que el govern el de la Generalitat finalment permetrà omplir piscines tant públiques com privades, això sí, aquest estiu, això sí, si s'obren a la gent, tindran consideració de refugi climàtic, sempre que es compensi també amb d'altres mesures la despesa d'aigua en plena emergència per sequera com ens trobem. Per tant, si algú vol omplir la piscina de casa seva o del seu bloc de pisos amb aigua aquest estiu, haurà de notificar-ho primer l'Ajuntament, que haurà de declarar-ho obert com a refugi climàtic per la població. Segons el diari, tot això s'anunciaria la setmana que ve. I encara més anuncis del govern, que sabeu que estan previ a les eleccions, per tant veurem en què queda, però el govern vol acabar amb pràcticament tots els envasos d'un sol ús els pròxims anys. Per fer-ho, han enllestit el redactat de la futura llei de prevenció de residus, normativa que té una afectació important als supermercats, als restaurants i als hotels, que hauran de canviar alguna de les rutines que tenen, com per exemple oferir sabons o menjar en dosis individuals. L'executiu preveu aprovar-la en les pròximes setmanes, però l'haurà d'acabar validant el Parlament que surti de les eleccions, Eudald Martínez.
Tan bon punt entri en vigor la nova llei, els restaurants i els hotels hauran de deixar d'oferir qualsevol producte d'un sol ús. Això inclou sabons, raspalls, maquinetes d'afaitar i envasos monodosi de menjar, com d'oli o melmelades. Pel que fa a la compra d'aliments, als supermercats que tinguin més de 400 metres quadrats hauran de tenir almenys una cinquena part de la superfície amb productes sense embalatge, envasos reutilitzables o productes a granel. I les marques tindran 2 anys per eliminar qualsevol envàs innecessari. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, defensa la importància que la norma tiri endavant.
Fer molt èmfasi en la reutilització i en l'obligació de treballar els productes d'una determinada manera perquè siguin reutilitzables, perquè siguin aprofitables, perquè tot allò que fem servir hem de ser capaços de tornar-ho a reutilitzar.
La llei també vol incidir en la venda a domicili a mitjà termini. Les empreses de comerç en línia hauran d'oferir la possibilitat de fer les entregues en paquets retornables i els restaurants hauran de donar l'opció de fer servir envasos reutilitzables quan venguin menjar a domicili o per emportar.
I un dels, gràcies, Eudald, un dels aspectes de la llei que s'haurà de desenvolupar més endavant és com funcionaran els sistemes de devolució de residus. El govern vol que els usuaris puguin retornar envasos i d'altres residus, com borilles, dispensadors, que es posaran en espais públics. La idea és que els consumidors rebin recompenses econòmiques, és una mica el que feia abans, quan facin aquest retorn. De moment, però, no se sap si n'hauran de tenir tots els municipis o com es farà el pagament d'aquests diners. I encara vinculat amb el medi ambient, experts mundials reunits a Barcelona reclamen augmentar la inversió per protegir els mars.
És una de les prioritats que s'ha marcat la Conferència Oceànica de Barcelona, que ha impulsat la UNESCO i que ha portat més de 1.500 especialistes en la matèria a la capital catalana. La presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, demana més ambició als governs.
Nos encontramos en un momento crucial
en una coyuntura crítica para el futuro de nuestros océanos. Tenemos todos la responsabilidad de aprovechar estas oportunidades poniendo a disposición de nuestro planeta el mejor conocimiento científico y una acción política comprometida.
Entre els objectius principals a tirar endavant abans del 2030 també hi ha el de fomentar la indústria pesquera a petita escala, impulsar el consum d'energies verdes en les activitats vinculades amb els oceans i incrementar les ajudes dels països amb menys recursos.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Per cert, informació d'última hora que acabem de saber. A Sydney, a Austràlia, hi ha hagut 4 morts i diversos ferits en un tiroteig en un centre comercial de la ciutat. Segons la premsa del país, també s'haurien produït diversos apunyalaments. La policia ha disparat contra el presumpte atacant i investiga si té vincles terroristes. L'atac, evidentment, ha provocat escenes de pànic i aquesta hora hi ha un fort desplegament policial a la zona. Insistim, 4 morts i diversos ferits, com a mínim, a Sydney en un atac, en un tiroteig, que ha acabat també amb diversos apunyalaments. 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, la informació cultural i la resta dels esports. 6 minuts i seran les 9 del matí, de seguida la informació esportiva, però abans la qüestió cultural. Atenció al gir de guió que hi ha hagut a Andorra respecte al català i als youtubers. Sabeu que hi havia conflicte? Finalment, els streamers que resideixen a Andorra, per motius fiscals també, hauran d'acreditar un nivell mínim de català per viure-hi. La mesura es desplegarà el 2026 i, en principi, no estarà vigent fins al 2029. És el que ha acordat per majoria el Parlament andorrà, que obligarà tothom a demostrar coneixements bàsics de la llengua. Fa uns mesos, el cap de govern, Xavier Espot, va assegurar que els creadors de contingut podrien esquivar la llei, però al final no és així.
El tracte de favor que el govern d'Andorra volia donar als creadors de contingut havia generat moltes crítiques. La presència de youtubers a Andorra, que hi traslladen la seva seu fiscal per pagar menys impostos, ha generat controvèrsia per qüestions lingüístiques i per l'accés a l'habitatge, que s'ha encarit. En concret, la mesura obligarà tots els residents a Andorra a cursar un curs de català de 30 hores per poder renovar el permís de residència i treballar. Per obtenir la segona renovació, ja hauran d'acreditar la 2.
I encara en plana cultural, ha mort a l'edat de 83 anys el dissenyador de moda Roberto Cavalli. Després d'una llarga malaltia, ho confirmava la seva parella Sandra Bergman ahir a la premsa italiana. Cavalli, que va néixer a Florència l'any 1940, s'havia convertit en un dels noms més coneguts del disseny.
L'italià va entrar al món de la moda molt jove i amb només 30 anys va crear la seva pròpia marca. Destacava per l'ús de les pells i brodats i pels vestits llargs amb transparències i grans escots. El dissenyador, però, va acabar venent la marca el 2015. Cavalli és pare de 6 fills de 3 matrimonis diferents. El més petit té només un any.
En plana musical, una de les imatges que sabeu que s'han comentat més en aquestes últimes hores és la del nou videoclip de Dua Lipa, que s'ha rodat a Barcelona. La cantant ha escollit les piscines olímpiques de Montjuïc i les panoràmiques, per tant, de la ciutat per acompanyar aquest Illusion. Doncs bé, és un videoclip, evidentment amb segell català, no només per l'entorn, i apareixen jugadors de waterpolo del Club Natació Molins de Rei i també diverses integrants de la selecció espanyola de natació sincronitzada. Ahir el Versió RAC1 va parlar a la tarda amb la capitana de l'equip, Txell Mas, que va confessar al programa que una de les exigències per participar al rodatge era no acostar-se ni molestar a Dua Lipa.
Nosaltres no podíem interactuar massa amb ella, sí que teníem una mica prohibit poder tocar-la. Llavors, ella sí que es va dirigir amb nosaltres i vam tenir conversa amb ella i la veritat és que és super amable amb nosaltres. Clar, nosaltres estem dins l'aigua i ella sobre la plataforma.
Allà no va entrar l'aigua. No la podien tocar, per contracte, pràcticament. Mas també explicava que no van saber que el videoclip en què participaven era de Dua Lipa, fins que el mateix dia del rodatge la van veure. No deixem la música, perquè avui, déu-n'hi-do, fa 20 anys, és que és un horror això, de veritat, del disc La Flama d'Obrint Pas.
Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble.
Quin horror. 20 anys ja. És un dels àlbums més coneguts del grup del País Valencià, amb cançons com aquesta, La Flama, que obre i dona títol al CD. Segons la revista Enderrock, va ser el 6è disc més venut el 2004, més de 15.000 còpies. Com totes les cançons de la banda, amb temes molt vinculats a les conviccions polítiques del grup, la lletra d'aquesta primera cançó, de fet, és un al·legat claríssim al desig d'un poble a persistir malgrat els obstacles històrics. La cançó inclou aquesta cita de Vicent Andrés Estellés de defensa també de la llengua. El tema es va convertir de seguida en un himne de l'esquerra independentista i del moviment en general. El 2010 va ser la música que es va fer servir al LipDap per la independència. Recordareu que va plegar més de 5.000 voluntaris a el Vic, però el disc també inclou un altre tema icònic de la banda.
Som la cançó que mai s'acaba. Som
La cançó Som, un altre himne popular que tanca el disc reenganxant-se al to reivindicatiu també de la Flama. Avui fa 20 anys. I atenció a la rebuda que ha tingut el nou disc d'Oques Grasses, que ja supera el milió de reproduccions a Spotify en menys de 24 hores. El sisè àlbum dels d'Osona, Fruit del Deliri, assolia aquesta xifra ja a les 6 de la tarda. El disc que té 12 temes, rimes urbans, rap, electrònica. Entre els que han tingut més èxit hi ha aquest que sentim, Jubilar-me, però també Com el dia i la nit, col·laboració amb Julieta. Però en té d'altres, de col·laboracions. També hi ha una amb els Figaflaues que es diu Toca. Si toca, toca, si toca, toca. Yo nado como un dofí. Fruit del Deliri també està ple de poesia amb temes com Ping Pong. Nous com un regal dels déus de les llibretes velles t'indius. O també Sort de tu. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis. I fa girs de 180 graus amb temes que sorprenen d'allò més com Bambi. Bambi, tot això a banda del Com està el pati, que és el primer avançament que el grup va fer del seu nou treball i que va generar una certa controvèrsia. Oques Grasses, que comencen la gira per presentar el nou disc la setmana que ve a Batea, al Cruïlla, Terra Alta, i el dia 27 d'abril a les Trenes de Girona. I parlant de concerts, obrim l'agenda d'aquest cap de setmana i d'avui pel Festival Barnasants, que celebra 50 anys de la Revolució dels Clavells. I ho fa un concert que comptarà amb la direcció artística de la Núria Pifarrer, coneguda com a Nèboa, i que es farà a les 8 del vespre al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. I a les Trenes de Girona pujarà avui a l'escenari 31 FAM. Ara balla sola, la festa retumba, baby, jo l'empúlic. Actuaran a 11:15 de la nit a la Mirona de Sal, on la banda presenta el seu nou disc, que es diu Per si ens veiem en una altra vida. I més festivals, perquè l'empremta es porta Roger Mas. Llums de colors, estrelles o... que hi presenta el seu espectacle El viatge, al casino de l'Aliança del Poble Nou a partir de 9:15 del vespre. I acabem cites de festivals amb el curt circuit que ens porta cap a Lleida, on hi actua Maria Rodés. Em serveix fos, com diu la gent. Serà l'Orfeo lleidatà, presentarà el seu últim treball, el quart de la carrera, titulat Fuimos los dos. I a fora del circuit del festivals, Gossos passa avui per Vic. Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig. A les 8 del vespre a l'Atlàntida, dins de la gira A Reviure. És un dels 10 concerts que faran a Catalunya en la seva gira de comiat després de 5 anys de silenci. I de Vic a Barcelona hi actua Nobel Bach. La banda de música francesa que ve a la Sala Apolo per presentar la gira del seu 20è aniversari. I encara a Barcelona, Sober visita la Sala Resmatàs. L'actuació dels de Madrid forma part de la gira pel seu 30è aniversari. Presentaran el seu últim treball, Retorcidos, a partir de les 8 del vespre. I acabem amb Kiko Veneno, que vol omplir la Monumental. Dice la gente... El concert del músic, nascut a Figueres, per cert, serà a les 6 de la tarda i forma part de l'edició Canela en Rama de la festa Fango. Les 9 i un minut. Ja hem parlat de Pedro Rocha, dels embolics de la Federació Espanyola de Futbol i d'aquestes hores decisives, abans que sigui president, perquè pugui ser inhabilitat o no. Més enllà també d'aquest superdissabte esportiu amb els partits del Barça, del Girona i també en aquest cas del Madrid, anem amb la resta de qüestions. Pol Rodríguez, bon dia de nou.
Bon dia.
Entre elles, segona divisió, l'Espanyol empatant a 0 contra el Leganés ahir i manté la segona posició, partit que va seguir com sempre, i de nou el ben retrobat Edu de Batlle. Edu, bon dia.
Bon dia, és un empat que manté l'Espanyol a 4 punts del líder i que això sí li podria fer perdre la segona plaça aquest cap de setmana. Bon partit dels blanquiblaus que van protagonitzar un intercanvi de cops amb el Leganés, un parell d'oportunitats clares per banda que cap dels dos va aprofitar. Va haver-hi polèmica amb un penal sobre Nico que l'àrbitre va xiular i el VAR va tirar enrere. Manolo González va acabar expulsat per protestar. El tècnic parla així de satisfet del partit del seu equip.
No vull tocar el tema àrbitre, no vull tocar res, perquè ja et dic, avui marxo molt content amb l'equip, molt orgullós, i una llàstima el resultat i no vull buscar res negatiu perquè penso que avui és més positiu que negatiu el que ha passat aquí.
El pròxim partit de l'Espanyol serà diumenge que ve a casa contra l'Andorra.
Gràcies, Edu. I en bàsquet, el Barça, que jugarà contra l'Olympiacos als quarts de final de l'Eurolliga. L'equip grec que va superar el Fenerbahçe a la pròrroga per acabar cinquè classificat de la fase regular, Pol.
Sí, el Barça ha acabat quart amb 22 victòries, una menys que la temporada passada. Els blaugrana que van tancar amb derrota la Lliga, la fase regular de l'Eurolliga davant l'ASVEL francès, 76-72, en un partit amb rotacions per part de Roger Grimau. El tècnic valorava el rival a quarts de final.
Segur que duríssim, evidentment, com qualsevol de les altres que hi haurà. El nivell de l'Eurolliga ja l'hem vist durant tota la temporada. Un rival amb jugadors amb molta qualitat, jugadors molt físics, amb molta experiència. Bueno, òbviament serà difícil, però crec que ens hem guanyat el dret de començar el Palau.
Un Olympiacos que és el vigent subcampió d'Europa. L'altre quart de final definit és el Mónaco-Fenerbahçe. El Panathinaikos s'enfrontarà a qui guanya el play-in entre Maccabi i Baskonia, mentre que el Real Madrid, que ha acabat líder amb rècord de victòries, un total de 27, jugarà davant l'altre equip que surti d'aquest play-in, el perdedor del Maccabi i Baskonia, Efes d'Istanbul o Virtus de Bolonya.
Mentrestant, a l'ACB avui arrenca la jornada 29 amb un català en joc, el Manresa, que visita l'Obradoiro, penúltim, per mantenir la vuitena plaça a la classificació, l'última que dona accés al play-off. I en motor, aquesta nit es disputa la cursa sprint del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
A les 10, hora d'aquí, amb molta expectació sobre Marc Márquez, en un circuit on ha guanyat 7 vegades ja a Monza i ha aconseguit la primera victòria a MotoGP. La incògnita és si podrà celebrar també el primer triomf amb Ducati. Ahir va començar amb una prometedora tercera posició, però lluny del més ràpid a 4 dècimes de Jorge Martín. Diu al Cerverí que la clau serà la qualificació aquesta tarda a un quart de set.
Poco a poco me he ido acostumbrando y a parar a hacer unas líneas un poquito diferentes a lo que tenía yo en cabeza y todo depende del globo se hincha en el qualifying practice. O sea, es ahí donde te marca el fin de semana. Ojalá podamos hacer un buen qualifying practice, clasificar en esas dos primeras líneas sería el objetivo y a partir de allí el globo se hincha o se deshincha. Veremos qué pasa.
Maverick Viñales, segona 76 mil·lèsimes de Martín, va ser ahir el millor dels catalans.
Les 9 i gairebé 5 minuts. Gràcies, Pol.
Fins ara. Gràcies, fins ara.